Aquí a Ràdio Girona, aquí EAJ38, Ràdio Girona.
Ràdio Girona, 65 anys.
Hola, bon dia, com estan? Ahir, en aquesta crònica sentimental dels 65 anys d'història de Ràdio Girona, manteníem la primera conversa amb un dels noms propis de Ràdio Girona i de la radiodifusió a l'estat espanyol, Joan Vinyes. Una trajectòria tan dilatada bé mereix dos espais d'aquesta crònica sentimental. Ahir parlàvem dels inicis, primer a Girona, refundant EAJ38 després de la Guerra Civil i del seu posterior trasllat a Madrid. Joan Vinyes, bon dia, un dia més.
Hola, què tal?
Ahir parlàvem de les primeres passes professionals de Joan Vinyes des de Ràdio Girona fins que es trasllada a Madrid. Avui, abans de parlar de la campanya benèfica, un programa amb nom propi, voldríem parlar d'una faceta desconeguda de Joan Vinyes, i és que, si no va ser el primer, va ser el segon en fer retransmissions esportives, retransmissions de futbol a Barcelona.
Jo era molt amic de l'esport aquí a Girona, jo militava en el GIEG, i amb l'equip de 4x400 de relleus vàrem ser campions de Catalunya i recordments d'Espanya per clubs. El Soms, en Colomer, en Duran i en Vinyes. Jo era el més petit de tots, però de sempre havia tingut molta afició a l'esport. Llavors jo vaig pensar, hi ha molta gent malalta que no pot anar al futbol. Hi ha molta gent pobra que no poden gastar-se els diners per una entrada. Hi ha molts cecs que, pobrets, no el veuen, però si el senten, el veuran amb el seu aire. Vaig anar a demanar permís perquè el senyor Montal pare i el senyor González Oliveros, Barça i Espanyol, ens deixessin retransmetre. Em van dir que de cap de les maneres, que els hi trauríem la clientela. I els hi vaig dir que estaven molt equivocats, que no coneixien el que pot la ràdio com instrument de comunicació, com instrument de persuasió, de captació, d'enamorament de la gent. No em varen voler escoltar. I llavors què varen fer amb el devia ser jo? Des dels teulats de les cases veïnes del vell camp de les Corts i del vell camp de l'Espanyol, el que ara hi han tirat a terra, doncs en allà vàrem retransmetre durant una temporada amb gran èxit, la gent escoltava amb bogeria i ells estaven picats, però no ens varen dir entreu. Al cap de l'acabament de la temporada ens varen cridar, ens varen demanar excuses i ens varen dir que ja podíem entrar al camp de futbol la temporada següent. I bé, la temporada següent, doncs des de la gespa, al costat del palco de la Federació Catalana de Futbol, me'n recordaré tota la vida, amb gent molt simpàtica que ens ajudaven i ens oferien des de copetes de licor o cafès perquè la veu en ple hivern no es fatigués massa. Doncs bé, vàrem continuar retransmetent i el Barça i l'Espanyol es varen donar compte, igual que després l'atletisme, el baloncesto, el tennis, la natació. Jo crec que vàrem ser uns adalits, i que em perdoni nostre senyor, vàrem ser uns enamorats de retransmetre els esports a través de la ràdio, i que hem ajudat molt a que l'afició anés creixent dia a dia, perquè ara hi ha molts medis que en parlen de l'esport, però en aquella època t'asseguro que jo anava a l'estadi de Montjuïc i a les piscines de Montjuïc, no a l'Espicornell, que encara no existien les anteriors, i em trobava tot sol. No hi havia cap emissora de ràdio, ni tampoc hi havia cap periodista. Hi havia un representant de l'agència EFE, que també era periodista, sí, però que tots els altres diaris es refiaven de l'EFE. I prou, l'únic que de veritat estava en contacte directe era amb nosaltres des de Ràdio Nacional.
El senyor Montalpare es posaria les mans al cap si sabés el que després ha representat els mitjans de comunicació per als clubs de futbol, sense cap mena de dubte, no ho devia saber.
Exacte, exacte. Ell no ho va pensar-ho mai.
La campanya benèfica, des de l'any 49 fins l'any 75. Per qui no la conegui, expliqui el que va ser, i per qui sí ho conegui, expliqui què va representar.
Doncs mira, va ser, primer de tot, una campanya que va durar 3 mesos cada any, una hora o una hora i mitja diària, improvisada tota ella, amb la participació de representants de les empreses, de les institucions, els particulars, els nens que venien a donar la seva petita contribució per recollir quants més diners millors. Per fer què? Primer va ser amb la cosa avui ja tan estesa de buscar joguets pel Dia de Reis. Però de seguida un metge, amic meu, gran pediatre catedràtic, em va dir, escolta, vinc d'Amèrica i allà he vist com funciona la cerebral palsy, la paràlisi cerebral, I hi ha un dia a l'any que les emissores de ràdio dediquen tots els seus ingressos publicitaris a mantenir la paràlisi cerebral dels Estats Units, perquè hi ha molta gent afectada per aquest problema. Són gent que tenen un perceptil d'intel·ligència alt, però que en canvi tenen una dificultat motriç molt notable, però tenen intel·ligència, hasta per fer carreres universitàries, com jo en conec. Llavors, això ens va fer pensar molt. Havíem de transformar aquella campanya en quelcom molt positiu, molt positiu. I això va significar, doncs, l'ajuda a que es fes el nou Sant Joan de Déu, el nou Sant Rafael, les sales d'infància del Clínic, del Sant Pau, etc. I el primer centre de paràlisi cerebral a la muntanya de Montjuïc. I moltes més coses que es anaven fent. Com es feia? Doncs mira, en Dalmau vàrem inventar un personatge. En Dalmau era un home que representava que tenia una botiga de vetes i fils, però ell era un actor de teatre que feia molt bé aquest paper. Se'l va fer tan seu que acabava firmant Emilio Fàbregas i a sota Senyor Dalmau. Vol dir que ell per la ràdio no era l'Emilio Fàbregas, per la ràdio era el Senyor Dalmau. Ell era el còmic, el que feia riure la gent, perquè deia uns disbarats geogràfics espantosos, però la gent reia, reia, reia. I teníem hasta un himne que en Jaume Ministral Macià, de Girona, va fer la lletra, queridos niños y niñas, amados del corazón, señor Dalmau, señor Viñas, ya comienza la emisión. I la música la varen fer en Rafael Ferrer i en Joaquim Serra, tot fent broma, varen fer la música d'aquest himne. I aquest himne es cantava arreu de Catalunya, de Mallorca, de València, de molta part de Aragó, allà on arribava bé Ràdio Nacional d'Espanya. I mira, va durar 27 anys, 27 anys que la gent gran ho recorden encara perfectament, fins al punt que fa poc un capellà del Maresme em va demanar si jo podia anar a predicar la homilia d'aquell dissabte al vespre a les 8 a la missa de 8. Diu, per parlar de la caritat, 10 minuts, senyor Viñas, només, 10 minuts i prou. Diu, jo diré dues paraules de benvinguda i vostè engega i parli de la caritat. I vaig cap allà, i quan veig que primer el vaig a saludar a la sacristia, diu, quedi sentadeta allà, aquell primer banc, i tot d'una surt revestit a l'altar, i en lloc de començar en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, diu, us recordeu que us vaig dir que procuraria que avui vingués aquell senyor que tots recordem, i els grans, naturalment, que tots els recordeu i l'estimeu molt, la seva memòria? És aquí, és aquest, el senyor Viñas. Cantem-li l'himne perquè vegin que l'estimem de veritat. I tota la gent es va posar dreta i van cantar queridos niños y niñas, etc, etc, etc. Encara les cames em fan figa.
En el currículum de Joan Viñas també queda constància que va ser el primer en obrir el Gran Teatre del Liceu i el Palau de la Música a la ràdio.
I els músics no volien que ho fessin perquè volien cobrar, deien que a l'estranger, quan hi ha una retransmissió, els músics i els cantants en participen augmentant el petit sou o el gran sou que cobrin. I bé, això ens va significar una dificultat molt gran, a mi em costava molt aconseguir que Madrid ens enviessin les 200.000 pessetes que havíem de pagar al Gran Teatre del Liceu per cada retransmissió que fèiem, però em semblava a mi que era obligat, que una cosa tan important com el Gran Teatre del Liceu, hi ha molta gent que no tenen diners per anar-hi, però que ho havien de viure i ho havien de sentir-ho els que tinguessin l'afició i les ganes de sentir-ho. I varen tenir molt d'èxit aquelles retransmissions, igual que el Palau de la Música, com també les del Orfeo Català, vol dir que també fèiem la música popular, i el cant gregorià. Jo recordo que vaig fer una campanya molt gran durant 4 o 5 anys amb mossèn Altisent perquè el cant gregorià fos més practicat i escoltat a Catalunya. I va haver-hi un pujant l'aire a l'afició al cant gregorià. Jo entenc que litúrgicament el cant gregorià, si no aneu a Montserrat o aneu a Silos, quina meravella sentir aquells frares com canten. És que reses d'una manera diferent. No es pot cantar aquest cumbayà, cumbayà, que ara es canta tant, sembla una música africana, i no vull dir res en contra d'Àfrica, Déu-nos en guard, però a casa nostra, el cant gregorià és una meravella.
I el respecte de la música a la ràdio és una de les grans teories que potser ara s'haurien de tornar a aplicar en moltes ocasions.
Jo això m'agrada molt que me'n parlis, perquè va ser una obsessió aquesta meva quan vaig tenir l'oportunitat de venir l'any 45 a Barcelona a preparar la inauguració de Ràdio Nacional. Vaig voler ensenyar música als tècnics perquè tinguessin molta cura de no fer un fundido musical amb un fa sostingut i un si bemol, perquè això sona molt malament. que tinguessin respecte a quan anaven a pujar el potenciòmetre, o millor, a baixar-lo, que la baixessin quan la frase musical havia acabat. No es pot baixar sol, do, re, mi, fa, re, i aquí baixar. Home, la frase musical no ha acabat. Havien de saber música i els havíem de fer entrar les ganes de que aquells potenciòmetres estessin ben manejats. Però que també els locutors, quan s'acabava el calderón, l'últim calderón de la novena o de la quinta sinfonia, el que fos, estessin 5 o 6 segons sense enraonar, perquè la gent no veiessi que tenien pressa, em dir, acaben d'escutxar ustedes, no? Acaben d'escutxar ustedes, al cap de 5 o 6 segons, sonava molt més bé.
Joan Vinyes, ha estat un luxe tornar-lo a tenir aquí, a Ràdio Girona, a casa seva, 57 anys després. Moltes gràcies.
Recorda que aquí vaig començar i el que sé ho vaig aprendre a Ràdio Girona.
Gràcies.
Ràdio Girona. 65 anys.
I have something to tell you, and it's worthwhile listening.